ho deia amb el davantal, aquest matí serà un matí de ràdio d'aquells de no desenganxar-se en cap moment del transistor. Les últimes 12 hores han estat d'infart i les que venen prometen ser igual o encara més intenses. Calcem-nos tots plegats. Dues notícies han fet saltar a tot pels aires, Pedro Sánchez primer i una estona després Xavi Hernández. Dos girs de guió, dos cops de volant, en sentits oposats. Un que amenaça de plegar i l'altre que sembla que finalment es queda. Anem a pams. Cataclisme a la política espanyola i també catalana, després que Pedro Sánchez hagi anunciat que es planteja dimitir per l'assetjament polític i judicial a la seva dona Begoña Gómez. El gest és inèdit, no hi ha precedents ni a Espanya, ni a Europa, ni a segurament a cap altre país del món. I ha enganxat amb cara de sorpresa, amb icona d'ulls oberts, a pràcticament tothom. Només cal fer un cop d'ull als diaris per prendre consciència de l'immens impacte de la notícia. Tots, absolutament tots, destaquen el tema en portada. La cara de Pedro Sánchez, molt desencaixada ahir al Congrés dels Diputats, omple les primeres planes dels diaris de Madrid. El Mundo titula Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse, Déu-n'hi-do. L'ABC, Sánchez amaga con dimitir y pone España en vilo. La Razón utilitza el verb amenaza i el País, digueu que més laxa, opta per un Sánchez medita su dimisión. Però no només a Madrid o a Catalunya, ara ho detallarem, sinó que mitjans de tot el món, com el The Times, Le Monde, el Financial Times o el Frankfurter Allgemeine, també se'n fan ressò. Avui és molt interessant llegir el que diu el Jordi Juan a La Vanguardia. Atenció, perquè és que és així. Primer diu que no és postureig, és el titular del bitllet del director de La Vanguardia. No és postureig, és que no ho és. És que la cara desencaixada ahir del Congrés dels Diputats de Pedro Sánchez o és un grandiós actor o realment està molt tocat, i jo crec que és la segona. Però Jordi Juan afegeix una dada interessant. La cirereta va ser l'anunci de la demanda de manos límpies i l'inici de diligències per part d'un jutge. La carta en què va anunciar la seva decisió la va escriure el mateix Sánchez i denuncia l'existència d'una coalició d'interessos que es valen de tots els mitjans al seu abast per destruir personal i políticament l'adversari. I diu Jordi Juan, benvingut al club. Això ja ho van patir el seu dia polítics independentistes en l'operació Catalunya. Sí, senyor. Sí, senyor. Però què ha passat en aquest cas? Doncs que després de mesos entomant els atacs i retrets de la dreta i de la ultradreta, ara una denúncia de l'entitat Manos Limpias, ultradreta, contra la seva dona, per suposada corrupció, l'ha portat al límit i ha anunciat Pedro Sánchez que rumia si plega o no. Ho deia en una carta que va publicar ahir a la tarda a les xarxes, en què denunciava, sense cap segell, sense cap membret, però també sense pèls a la llengua, una persecució per terra, mar i aire contra ell i la seva família. Assegura que necessita parar i que fa un pas al costat de la vida pública durant 5 dies, fins dilluns, quan compareixerà per donar tots els detalls de la seva decisió. Els últims dies a la Moncloa han estat d'una intensitat bestial. Tant abans de l'anunci com després, Pedro Sánchez i el seu nucli dur han estat reunits fins ben entrada la matinada. María Jesús Montero, Félix Bolaños o Santos Cerdán, entre d'altres, l'han intentat convèncer perquè no llenci la tovallola. Però atenció, perquè segons explica aquest matí el digital i l'Espanyol, Sánchez ja estava disposat a plegar ahir mateix i, de fet, ho va traslladar al seu entorn. Al llarg de tot el dia, un dia llarguíssim, hi va haver trucades, converses i fins i tot plors amb gent del seu cercle més proper que el van fer repensar-s'ho i donar-se de marge fins almenys dilluns que ve. De moment, l'única veu del PSOE que hem sentit és la de la exvicesecretària general del Partit Socialista i diputada del Congrés, Adriana Lastra, aquesta nit, a la SER.
Se ha intentado trasladar una imagen de Pedro como una persona sin escrúpulos, un hombre de hierro, sin sentimientos. Se ha intentado deshumanizar al presidente y se ha atacado a lo que él más quiere, que es a su familia. No puede ganar la derecha y la extrema derecha esta batalla.
També Sumar i Podem han fet pinça amb el president. El PP, mentrestant, considera que la de Pedro Sánchez és una maniobra de distracció per esquivar els problemes. Segons la SER, a Gènova estan convençuts que en lloc de la dimissió, la intenció del president del govern d'Espanya és anunciar dilluns una moció de confiança per obligar els seus socis de govern a donar-li suport en plena campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta nit, de fet, a Onda Cero, Núñez Feijóo donava per fet que el president espanyol no dimitirà.
Que el presidente del gobierno de tu país no le crea a nadie, ni siquiera su círculo más cercano. Esto es un problema enorme. ¿Qué va a hacer el lunes? Pues dirá, a ver, usted, para parar la derecha y la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. A la vez voy a intentar movilizar mi partido, fastidiarle la campaña al resto de los partidos, y a la vez voy a enfangar más la política española y sobre todo a conseguir una cosa, a empatar en el fango.
De fet, en la mateixa línia, Carles Puigdemont desafia Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança. El candidat de Junts per Catalunya sospita que l'anunci és un moviment tàctic i ja l'avisa que s'equivoca si vol aprofitar les eleccions al Parlament de Catalunya com una mena de flotador pel PSOE. Ara bé, una font de la cúpula socialista descarta de totes que Sánchez estigui plantejant sotmetre's a una moció de confiança al Congrés. Han passat moltíssimes coses en un parell de dies, moltíssimes, us ho intentem desgranar tot ben a poc. El president espanyol és a la Moncloa sense agenda pública amb la incògnita de com resoldrà aquest ultimàtum. Aquestes últimes 36 hores han estat vertiginoses. La primera alarma ja va saltar dimarts a la nit, però no va saber ningú. I és ahir al matí quan Pedro Sánchez denota que són moments transcendentals. Perquè passa una cosa que Armenteres ho explica ahir durant la transmissió que fem de la sessió de control al president Sánchez al Congrés dels Diputats, i és que hi ha una pregunta que Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana li fa al president, que segons sembla la resposta, el propi Armenteres ho comentava i el propi Ramon Rubí a la tertúlia del Monarrac ho diu, d'una resposta on la pregunta era què en pensa vostè. Vostè encara creu en la justícia, li preguntava Rufián, i la resposta de Sánchez anava a parlar de l'operació Catalunya, dels fets que hem descobert aquestes últimes setmanes aquí al Món RQ i abans a La Vanguardia i al Diario, i que tenien ganes d'explicar Pedro Sánchez, parlava també del tsunami democràtic, etc. Quina és la sorpresa? Que la resposta és curta, molt curta, i encara de pomes agres. Pedro Sánchez diu, a pesar de lo que estoy viendo, algo així, sí, creo. Confío. Bé, la carta, després, que va donar a conèixer ara fa poc més de 13 hores, ja ens diuen que la va escriure ell mateix. De fet, tot aquest relat acaba sense una conclusió clara. De fet, ahir a la nit Pedro Sánchez encara estava reunit amb el seu nucli de confiança. Té tots els detalls des de Madrid. Jordi Armentera, Jordi.
L'alarma salta dimarts, poc després de les 8 del vespre. Sánchez crida a files una part del seu nucli dur, tan bon punt se sap a Moncloa que un jutge accepta la tramitació de la denúncia de manos limpias contra Begoña Gómez. Allà ja es comença a traçar estratègia i la reunió acaba, així ho explica el seu entorn a RAC1, a les 1000, sense concretar l'hora. Ahir al matí Pedro Sánchez va anar al Congrés dels Diputats molt més d'hora que de costum, a les 8 i 25 minuts. La cara demostrava que havia dormit poc y només va tenir una frase per definir el que passava.
En un dia com hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
La resta del dia, de les 10 del matí fins a la nit, van ser reunions per abordar l'estratègia, però hi ha un moment que va demanar estar sol i va redactar la carta on planteja el dilema sobre continuar o no. Carta que no té cap logo, ni el de la presència del govern espanyol, ni el del PSOE. Full en blanc, carta oberta a la ciutadania. Quan es va publicar, es van reproduir les reunions un altre cop. Moncloa només confirma María Jesús Montero i equip, sense noms. Però això vol dir Félix Bolaños, Óscar Puente i Santos Cerdán.
Tot això, Sánchez ha suspès la seva presència a l'arrencada de la campanya del PSC. De fet, avui pretenia ser aquesta nit a Barcelona. Tampoc serà el míting de diumenge a Santa Coloma de Gramenet. I no anirà al Comitè Federal del PSOE de dissabte, que escollirà Teresa Rivera com a candidata a les eleccions europees. Mentre Pedro Sánchez s'ho pensa, esclar, ara sorgeix una gran pregunta. Pot convocar eleccions? Doncs bé, en la hipotètica possibilitat que dimités, en cap cas podria convocar-ne. Això queda regulat per la Constitució espanyola i és molt clara, Armen.
Si Pedro Sánchez dimitís dilluns, s'activaria tot el procés per rellevar-lo. El seu govern entraria en funcions i el cap de l'Estat, Felip VI, hauria de fer una ronda de contactes per trobar un candidat amb prou suports. Això és el que contempla la Constitució per un president dimitit o per un president mort. Per què Pedro Sánchez no pot convocar eleccions? Ho resol l'article 115 de la Carta Magna. No procedeix una nova dissolució de les Corts abans que es compleixi l'últim any de l'última, altrament dit 29 de maig, que és quan es van convocar les últimes eleccions perquè eren anticipades. Per tant, s'activaria calendari per investir un candidat. Si al cap de 2 mesos ningú hagués sortit escollit, llavors sí que es convoquen eleccions pel procediment normal, 54 dies després.
Tot plegat, com dèiem, arran de la carta oberta que va publicar ahir Pedro Sánchez, extremadament contundent contra el PP i Vox. Val molt la pena capbussar-s'hi una mica. El text és de 3 pàgines i mitja, de 3 folis. Sánchez comença admetent que el que està a punt de fer no és habitual, però ho justifica, diu, per la gravetat de la situació que viu.
No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo y la necesidad de dar una respuesta sosegada me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión.
Sánchez explica que la gota que ha fet vessar el got és la denúncia contra la seva dona per part d'una organització de l'ultradreta, però deixa clar que tot plegat és fum, fum, fum.
Por lo que parece, el juez llamará a declarar a dos responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia en todo lo que se le requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes.
Recorda que aquests mitjans ja van publicar altres informacions sobre la seva dona que es van acabar desmentint i lamenta que tot plegat es tracta d'una persecució sistemàtica de la qual acusa directament Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Diu que l'intenten enfonsar atacant-lo en el terreny personal, tot i que saben que Begoña Gómez, la dona del president, no ha comès cap delicte.
Hay una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de tapar sus palmarios escándalos de corrupción y esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación. Se valen de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político.
Claro, y arriba al final, ¿o no deja caure tot?
Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Yo soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor.
Déu-n'hi-do. Però exactament de què s'acusa a Begoña Gómez, aquesta dona? Doncs un jutjat d'instrucció de Madrid ha obert diligències d'investigació per presumptes delictes de tràfic d'influències i de corrupció. Ho fan arran d'una querella de Tachín Tachán al sindicat de l'ultradreta Manos Limpias, conegut per molts temes que ara de seguida repassarem. En aquesta querella, Manos Limpias acusa Begoña Gómez sobretot de dos fets. D'entrada, assegura que fa 5 anys, el 2019, la dona del president del govern d'Espanya podria haver influït en el rescat de l'aerolínia Air Europa i també en unes adjudicacions de contractes públics vinculades a formació en economia digital a la Universitat Complutense. Ara bé, Manos Limpias no aporta cap prova i sustenta totes aquestes acusacions en escrits i notícies de mitjans com El Confidencial, Voz Populi, Libertat Digital o The Objective. Repassem els detalls de la querella amb l'Adrià García.
Pel que fa a la relació de Gómez amb Air Europa, l'acusació es limita a explicar que la dona del president espanyol hauria tancat un contracte de col·laboració d'uns 40.000 euros entre la matriu de l'aerolínia i la institució que ella dirigia, que era Africa Center, un acord que mai es va arribar a desenvolupar per culpa del confinament. De fet, arran de la pandèmia, Air Europa i altres aerolínies van decidir recórrer al govern espanyol per demanar un rescat que els el va acabar concedint. Doncs bé, la querella considera que la parella de Sánchez hauria intercedit perquè arribessin tots aquests diners a l'aerolínia, obviant que també van rebre prèstecs similars a altres companyies aèries. Del segon punt, que destaca la querella de Manos Limpias, té a veure amb una altra feina de Begoña Gómez, concretament amb una càtedra que codirigia la Universitat Complutense de Madrid. A aquesta càtedra hi va participar un empresari que més endavant va guanyar algunes adjudicacions públiques. Per algunes d'aquestes, l'empresari va presentar una 30 de cartes de recomanació i una d'aquestes 30, era de Begoña Gómez.
I, clar, és que, esclar, tu ara, 8 i 21 minuts, eh? Ara al·lucinareu amb una dada. Voleu, eh? És que és... Aneu... Però això és una googlejada. Aneu a la Manos Limpias. És que perquè... O sigui, això ara, en lloc d'aquesta música que ens acompanya cada matí, el que estaria molt bé és que ens acompanyés una banda sonora del règim de cornetes del Tercio de Flandes. Perquè... Llista de Manos Limpias, eh? Fernando Trueba, a qui van demanar que retirés el Premi Nacional de Cinema per... Paraules ofensives contra Espanya. Manos Limpias contra la jutgessa substituta de l'AIA al cas dels ERES d'Andalusia per presumpte retard voluntari de la instrucció. A la Fundació Nous Catalans per aparentment col·laborar amb jihadistes. Contra la infanta Cristina pel cas Nos. Amb el cas Gürtel. Contra el Barça pel cas Neymar. Contra el jutge Baltasar Garzón. Contra les seleccions esportives catalanes, contra el moviment Nunca Mais, contra el mossèn de Valverde del Camino, que fa 10 anys va reconèixer la seva homosexualitat, contra determinats polítics bascos, com Juan Mari Atutxa o Gorka Kenner, per no voler dissoldre Euskal Herri Tarrok, contra Pablo Iglesias per organitzar i encapçalar una organització criminal, contra la PA, Ada Colau i Jaume Asens per ser l'entramat criminal, sí, criminal, i organitzadors del moviment del 15M, contra Samuel Eto'o per dir frases ofensives cap a Madrid en guanyar la Lliga amb el Barça. Recordeu allà de Madrid, cabrón, saluda al campió? Doncs Manos Limpias va presentar una demanda. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs aquests són els que han fotut la querella a la dona de Pedro Sánchez. Amb el pas de les hores s'han anat acumulant els missatges de suport al president del govern d'Espanya, en especial per part dels seus ministres. Tots fan pinya amb ell, però es posa amb la decisió que ha de prendre ningú. De fet, pràcticament ningú de la primera línia opina. Això al PSOE. Però què en diuen la resta de partits? Doncs els seus socis de govern també li fan costat. Yolanda Díaz ha demanat a través de Twitter que la dreta no se'n surti amb la seva. El PP, com deien, també juga les seves cartes, tant públicament com en privat. Els populars consideren que la de Pedro Sánchez és una maniobra de distracció i que l'únic que vol aconseguir és treure rèdit de la polèmica a les urnes. Us ho dèiem en començar. A Gènova donen per fet i liquidat que Pedro Sánchez no dimitirà i que dilluns, quan tots els focus estiguin en ell, plantejarà sotmetre's a una qüestió de confiança. En plena campanya del 12M. D'aquesta manera posaria entre l'espasa i la paret Esquerra Republicana i Junts, perquè si no li fan costat podria caure el govern d'Espanya i de retruc la llei d'amnistia. De fet, el PP admet que el moviment de Pedro Sánchez els ha desconcertat. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, el PP no s'empassa que Pedro Sánchez vulgui dimitir, ho emmarquen en una altra giragonsa de la Moncloa i treuen ferro a la carta. De fet, Feijóo creu que només pensa en el calendari electoral.
Intentando victimizarse, polarizar aún más la política española y supongo yo que movilizando a su electorado y a su partido de cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas.
I justament per això va més enllà. El líder del PP assegura que no entrarà al joc de Sánchez perquè creu que té les de perdre.
En el fango me gana Pedro Sánchez, que desde que ha llegado él, que se ha movido en el fango para obtener la secretaria general de su partido, en el fango para que no tuviese que dimitir porque la gente en su partido quería que se fuera. A mí esto, insisto, no me gusta y por tanto voy a intentar evitarlo.
Tot i això, tot i les crítiques a Sánchez i a Begoña Gómez, el PP continua sense aclarir si els faran compareixer a la comissió del Senat que investiga la compra irregular de mascaretes.
El PP, òbviament, no fluixa. Avui llegim al Mundo que el partit està preparant el terreny per citar al Senat tant a Pedro Sánchez com a la seva dona Begoña Gómez perquè donin explicacions. Evidentment, tot aquest terrabastall omple les portades i les planes de política d'absolutament tots els diaris. Els madrilenys, els diaris madrilenys, són en general molt crítics, molt durs i molt contundents amb Pedro Sánchez. Els ha llegit a fons Martí Esteban.
El Mundo diu que un president dèbil manté un pols sentimental amb la societat, afegeix que el moviment augmenta la incertesa i la divisió entre els ciutadans i exigeix explicacions a Sánchez sobre el cas de la seva dona, Begoña Gómez. La Razón acusa el president espanyol de victimisme i de fer servir mitges veritats ben calculades. Reconeix la presumpció d'innocència de Gómez, però argumenta que el moviment de Sánchez augmenta les sospites d'irregularitats. Vox Populi ho qualifica de la penúltima mentida de Sánchez i el Confidencial titula El desafiament infantil del narcisista. El País, en canvi, titula El límit de Sánchez i argumenta que no hi ha cap prova clara que la dona del president hagi comès cap delicte. A més, critica la pseudopremsa, que considera que va en contra dels drets de tots els espanyols. Esther Palomera, al Diario.es, titula El dia que Sánchez es va declarar humà i Virginia Pérez Alonso defensa a Público que Sánchez no perd mai una oportunitat.
I a Catalunya els diaris consideren que deixar la presidència és una imprudència, li reclamen explicacions i destaquen que en Pedro Sánchez se'l veu realment afectat. Mar Suí.
La Vanguardia destaca en portada una imatge d'un Pedro Sánchez molt preocupat i Jordi Juan afirma que no és postureig. Creu que és molt difícil que continuï a l'executiu perquè la seva queixa és sincera. L'Ara subratlla que el president espanyol sospesa deixar el govern i ho plasma amb un Sánchez assegut al Congrés amb la mirada perduda mirant al sostre. A més, insisteix que ara no li toca dimitir, sinó que ha de plantar cara. En aquesta línia, el periòdico titula Sánchez escenifica la seva dimissió i qualifica la seva decisió d'irresponsabilitat. Diu que si vol que la societat es rendeixi als seus desitjos, el que ha de fer és donar explicacions del conflicte que ocupa la seva dona. I el Nacional, José Antic, considera que la política s'hi ve plorat i apunta que no és la primera vegada ni l'última que es posaran amb algun familiar. Remarca, dona per dona, val la del president Puigdemont.
I avui també val molt la pena parar orella a les ràdios de Madrid. Comencem amb l'Àngels Barceló, a la SER, que critica la maquinària política, mediàtica i judicial que assegura que ha protagonitzat una campanya d'assetjament a Pedro Sánchez.
Ayer Pedro Sánchez, al que por la mañana ya veíamos abatido en el Congreso, llegó a su límite tras una campaña incesante de acoso y derribo que ha alcanzado ya a su familia. La derecha y la ultraderecha no han dejado de atacarle desde el mismo día en el que llegó al poder. No debe haber muchos casos de presidentes que no tuvieron a la oposición al lado, ni siquiera en lo peor que nos ha pasado como sociedad en los últimos tiempos, que es la pandemia. No ha habido límite en la lucha partidista que no haya traspasado en este ataque. Con una maquinaria política, mediática y judicial perfectamente engrasada. Y ayer Pedro Sánchez dijo basta. Y es posible que algunos, evidentemente el PP ya lo ha hecho, piense que este es un nuevo movimiento táctico de alguien que no ha consumido todavía nuestra capacidad de sorpresa, pero esto no es incompatible con la erosión emocional que supone el ataque constante, al que se suma ahora el ataque directo a su esposa.
I a la COPE, Carlos Herrera creu que Pedro Sánchez està disparatòria de dret per amagar el presumpte delicte de la seva dona i que es creu per sobre dels jutges.
No hace esto por un problema político, por más que hable en su carta de la derecha, la ultraderecha, 14 veces, nada menos. Hace esto porque un juez se ha atrevido a procesar, a investigar a su esposa. Solo le ha faltado hacer como Puigdemont, denunciar el Laufare. Una carta contra los jueces, contra los grupos de oposición, contra medios de comunicación críticos, es el bingo de cualquier autócrata. La reacción de Sánchez no es la propia de un gobernante democrático, es la de un caudillo caribeño. Es tan insólito como que la esposa del presidente del gobierno haga negocios a la sombra de su circunstancia. Ese es el escándalo.
I Carlos Alsina, Onda Cero, elogia la capacitat de sorprendre que té Sánchez.
En Halloween, los niños estadounidenses van llamando a las puertas y preguntando trick or trick, treat or trick. Y aquí lo traducimos como truco o trato. O trato. Y se podrán decir muchas cosas de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero aptitud para descolocar al personal y salir por donde nadie esperaba, no habrá español ni tertuliano que se la discuta al presidente.
I a Federico Jiménez Los Santos a Ràdio assenyala que Sánchez ja hauria d'haver plegat perquè enganya tothom, però diu que no ho ha fet ni ho farà perquè és un covard.
És una tomadura de pelo, és un pulso a la opinió pública, és un desafío a la democràcia i és una prova més de que te importa tres pitos España. Es decir, ojo que me voy porque vosotros no sois capaces. No, no te echan la opinión de unos pocos medios digitales, además. No, no, a ti te echan los hechos. Y no te vas porque no tienes vergüenza para asumir tus hechos.
De tot plegat, escoltem ara el comentari de dos col·laboradors del Món RQ. El primer, el director d'Infolibre, Daniel Besteiro.
No sé si la carta la ha escrito Pedro Sánchez, el hombre que se metió en política, con sus aciertos, con sus errores y sus sentimientos, o Perro Sánchez, el estratega experto en golpes de efecto y capaz de convertir sus peores momentos en un trampolín. Sí sé que el diagnóstico es certero, que el ambiente es irrespirable, que la calidad del debate público se ha degradado y que vive un calentamiento global que o bien combatimos o bien nos lleva por delante. Tres factores son determinantes y en Cataluña resuenan doblemente. El primero, que el PP esté en la oposición. Este clima de crispación global no suele darse cuando gobierna. Dos, el bloqueo del poder judicial y la lucha por controlar la justicia. Solo en ese clima hay jueces que se ven amparados para abrir diligencias en base a recortes de prensa y hasta bulos. Y tres, la potencia de medios dopados durante décadas por un Madrid y Distrito Federal que irradia con fuerza para todo el Estado. Yo solo me planteo una pregunta. ¿A quién puede beneficiar que no se hable de otra cosa y en especial que no se hable de problemas y asuntos que más afectan al día a día de los ciudadanos?
I el segon comentari, gràcies Daniel, és de la periodista Esther Jaén.
Jugada mestra o col·lapse emocional? Aquesta és la pregunta que només pot contestar Pedro Sánchez i ho farà el proper dilluns. La querella del sindicat d'ultradreta Manos Limpias contra Begoña Gómez, la dona de Sánchez, que un jutge de Madrid ha admès i es disposa a investigar, ha estat el detonant. A partir d'aquí, una compareixença de la portaveu del PP, Esther Muñoz, que mencionava suposades qüestions tèrboles de la dona, el sogre i fins i tot el pare de Pedro Sánchez. A la tarda i per sorpresa, Sánchez anunciava a través de les seves xarxes que cancela la seva agenda pública. Ha de parar i decidir si vol seguir, si li val la pena seguir al capdavant del govern. Tota la parròquia socialista ha sortit en tromba per demanar a Sánchez que segueixi, que no llenci la tovallola. Des del PP i Vox no es creuen res i diuen que ja tarda en marxar i que això és un muntatge. Al PSOE s'escolten moltes versions sota voce, però ningú no s'atreveix a donar per feta la decisió final de Sánchez. Això sí, agafa volada la versió que, si es queda, es sotmetrà a una qüestió de confiança al Parlament.
Són les 8:32, però abans d'acabar aquest bloc dedicat a Pedro Sánchez, anunciant que d'aquí una estona Pablo Iglesias, Anton Losada, Enric Juliana, Concepció Barai i Pere Mas a la primera tertúlia del Món a RAC1. I jo crec que ens podríem estalviar tota aquesta estona només sentint una frase que dura 11 segons. 11 segons. 11.
i que passo és que escolteu ara. Crec que és la frase que ho resumeix tot. Recordeu fa un temps que va haver de plegar per uns assumptes del seu exmarit, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. El dia que anuncia la seva dimissió, Mònica Oltra diu això.
Estan fulminant d'un a uno amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès. Ens estan fulminant d'un a uno.
Ens estan fulminant un a un. Mònica Oltra ja s'ho va venir a veure. Però això era un tema. Anem al segon tema. L'altre gran tema que ens ocuparà el matí d'avui és l'acord entre el Barça i Xavi Hernández perquè l'entrenador continuï com a mínim fins al 2025. Atenció a la notícia que avança a aquesta hora al món RQ. Compareixeran en roda de premsa junts Joan Laporta i Xavi Hernández aquest matí després de l'entrenament. Per tota la gent que ens estigui escoltant de ràdios i televisions, probablement s'espera que sigui cap a la una del migdia. Compareixença conjunta de Joan Laporta amb Xavi Hernández avui. Hi ha moltes preguntes a fer. Segurament algunes notícies es voldran negar. Però hi ha un cop de teatre molt sorprenent. Sobretot després que Xavi anunciés a principis d'any que tocaria el 2 al 30 de juny perquè, segons ell, era el millor pel club. Ara de seguida en repassem tota la seqüència i les vegades que Xavi Hernández ho ha repetit. En aquell moment l'equip estava a 10 punts del Real Madrid, a 10, eliminat de la Copa i encara amb possibilitats de la Champions. Ara està sense opcions a res, hi ha 11 punts del Real Madrid, però tot i així Xavi ha demanat quedar-se. Joan Laporta ha acceptat en una tarda frenètica en moments que Xavi estava més fora que dins. La decisió de deixar-ho tot igual es va prendre ahir en dues reunions. Hi ha moltes històries que jo, el que sé, us passo a explicar. I, escolteu-me, us podeu creure o no podeu creure, però les coses són com són. És que ahir tota la Junta Directiva està convençuda... Mira, fem una cosa. Que ens expliqui primer el que sap en Roger Sapera. Roger.
Va ser un dia llarg el dimecres en què es va confirmar la continuïtat de Xavi a la banqueta blaugrana fins al 2025. La jornada va començar a les 12 del migdia amb una reunió de la Junta Directiva on va quedar en entredit el futur de Xavi a la banqueta. Més tard, als voltants de les 6, el tècnic es reunia amb Deco a la Ciutat Esportiva i després d'hora i mitja de trobada, tots dos es van dirigir al domicili del president Joan Laporta. Allà, en companyia d'Alejandro Echevarría i Rafael Juste, la situació va canviar com un mitjó, fins al punt que el club va anunciar a les 9 de la nit que Xavi compliria el seu contracte fins al 2025. El primer a abandonar la reunió i en valorar la decisió va ser el vicepresident esportiu blaugrana. Rafael Juste va explicar així els motius que han dut Xavi a seguir més enllà del 30 de juny.
El tema de l'il·lusió, el tema del compromís, el tema de projecte, el tema de que ell està ja porta un any i mig, dos, arrencant un projecte d'on ve de la res, vull dir, penseu que fa dos anys i escacs el Barça no tenia cap tipus de viabilitat per sortir endavant, avui la té, i escolta, ell està com un culer més convençut de que podrem fer grans coses, i això també us ho dic, les farem.
I vostè va assegurar que ni Barça ni Xavi han posat cap condició per seguir plegats i que la decisió s'ha pres per unanimitat. Aquest matí està previst que Joan Laporta expliqui als mitjans del club el perquè d'aquesta decisió. Decisió, a Xavi no l'escoltarem, en canvi, fins diumenge a la prèvia del partit contra el València.
Val. Primer, va passar una cosa ahir, que és que Rafa Juste... Aviam, la història que sabem aquí a RAC1 és molt simple. Ahir hi ha moltes reunions, efectivament, però n'hi ha una amb la Junta Directiva i Laporta porta un informe, i en aquest informe es diu que Xavi se'n va, aplega, el fan plegar. Va, aquí hi ha una història, i ens hem de remuntar al dia del 3-5 al Villarreal, el que passa després als vestidors, que és que quan Xavi Hernández, després del 3-5, baixa Joan Laporta, acompanyat de Rafa Juste, acompanyat de Deco, i allà es diu que confiança en Xavi. Xavi tenia previst anunciar que plegava, i així ho va fer, va anunciar Xavi que plegaria. Però en aquella reunió, Xavi es queda amb una cosa, diu, no, es queda't, et volem que continuïs aquest any més. Volem que continuïs aquest any més. I pagarem per aquest any més. Què passa? Que Xavi, quan ho anuncia, arriba ara i diu, bueno, em queda un any. Per tant, jo no renuncio al que he firmat, al que hem firmat les dues parts. Per tant, i crec que amb bon criteri, Xavi diu, escolta'm, si voleu fer-me fora, em feu fora. Però jo no me'n vaig. I clar, com el club econòmicament està com està, clar, fer-se càrrec d'una fitxa important com la seria no només la de Xavi, sinó de tot l'equip que ha portat Xavi, el club tampoc pot fer ara una doble inversió. Una és pagar tots la liquidació d'un any de contracte i a sobre fitxar un nou entrenador, que estava entre Rafa Márquez, que era l'opció més fàcil, més continuada, més interna, i una altra que ja estava molt, molt avançada, també, que eren les converses amb Hansi Flick. Clar, quan la porta li diu a la junta directiva que la fer fora, doncs tots diuen que efectivament que aquesta és l'opció més fàcil. Però clar, passa una altra cosa, que és que se'n van després a sopar a casa Joan Laporta. Avui veia que el company Víctor Navarro de la Copa deia que es veu que van demanar en un molt bon restaurant que hi ha a Barcelona, japonès, que es diu Parco. Van demanar el sopar, cony, penso que ells vam sopar bé, lladres. Sopen tots, allà s'hi afegeix Enric Massip, s'hi afegeix Juli Guiu, s'hi afegeix Alejandro Echevarria, s'hi afegeix, en fi, un seguit de gent, i s'acorda aquesta continuïtat. No s'acorda que ningú parli, al contrari, ningú parli, però surt Rafa Juste i veu els micròfons, es torna loco, comença a dir coses, i just després de Juste dient que hi ha unanimitat, sí, hi havia unanimitat per fer-lo fora, no per la continuïtat, però en canvi surt Enric Massip, molt més sincer que Juste, a contradir-lo.
Todos estamos a una y está. Y evidentemente todo el mundo tiene su opinión, pero aquí lo importante es el proyecto y estamos.
Pero ¿qué ha cambiado? Enrique, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué Xavi decidió que se iba y ahora dice que se queda?
Bueno, cada uno tiene sus maneras de expresar sus cosas en sus momentos y está. Él opina pues, que puede aportar muchísimo y nosotros contentos.
Va. Per cert, el vicepresident esportiu també va dir Rafa Juste que ni el Barça ha posat cap condició a Xavi perquè segueixi, ni el tècnic ha fet cap petició per quedar-se. Res, no, això no és veritat tampoc. La continuïtat de Xavi sí que té condicions, relacionades amb canvis en el seu cos tècnic. Per una banda, el Barça sembla que li reclama que faci canvis en el departament que es cuida de la preparació física i, per l'altra, demana un canvi en la figura del seu entrenador. Però això no és tot. Sembla ser, segons expliquen des de la redacció d'Esports de RAC1, que Xavi també els va demanar que facin mans i mànigues per tenir la millor plantilla possible a la temporada vinent. Vaja, que Xavi vol garanties que podrà millorar l'equip amb reforços diferencials. Com dèiem, Rafa Juste diu que res de res i, a més, posa una bona nota a la temporada, tot i no guanyar res.
Ha posat alguna condició, Xavi, per seguir?
Cap.
I el club li ha imposat alguna condició?
Cap. Ha sido una campaña de... No hemos conseguido ningún título, pero lo que me quedo con esta temporada es con la ilusión que ha despertado este equipo, lleno de jóvenes, para la afición blaugrana. Con esto le pondría una nota muy alta. Con lo otro, por supuesto, el año que viene tenemos que salir a ganar.
I mentrestant, la veu de la direcció esportiva la va posar Bojan Krkić, l'adjunt de Deco. Bojan feia una crida a tancar files després de la decisió de quedar-se en Xavi.
Tots els que estem, i entenent que també tot el barcelonisme, hem de fer que entre tots hem de ser un, hem d'ajudar al míster, als jugadors, a fer que pues això, d'anar endavant i d'aconseguir que les coses vagin bé.
Té més detalls, picant pedra sobre l'acord entre el Barça i Xavi, la Marta Ramon. Marta.
Feia dies que Xavi es plantejava continuar el càrrec, per això volia una trobada per valorar-ho amb la cúpula esportiva i saber també si hi havia unes garanties mínimes per reforçar la plantilla. L'estiu passat va acabar decebut perquè no es van complir les seves prioritats. Ara el club són més optimistes amb el fair play i poder fitxar amb normalitat. I això Xavi ja ho sap. Després de l'anunci del 27 de gener, la reacció del jugador, sobretot a la Champions, i la idea d'ajudar més el club en aquest projecte en construcció han fet que la marxa enrere prengués forma i els missatges públics insistents del president Joan Laporta i del vicepresident Rafa Juste perquè es repensés la decisió han jugat un paper fonamental perquè haguem arribat a aquest desenllaç. També la figura d'Alejandro Echevarría, gran avalador per l'aterratge de Xavi. Ara hi ha preguntes a respondre, si li donaran plens poders per treballar com ell vulgui i fitxar a qui ell prioritzi sense ingerències ni imposicions, si li respectaran l'estructura del seu staff perquè sabem que li han suggerit retocs i si realment tothom al club remarà en la mateixa direcció i es tancaran files al voltant de l'entrenador després d'haver alimentat dubtes fins ahir a última hora. Les explicacions del canvi d'opinió de Xavi no les sentirem fins diumenge en una roda de premsa en què es parlarà de tot menys del partit de dilluns contra el València.
Val. Mira, per cert, que ara Edu Polo m'envia un missatge, que és una persona molt propera a Xavi Hernández, dient-me que el que he dit sobre de cobrar l'any pendent és fals, que no és veritat, que Xavi marxava sense cobrar l'últim any. I diu que alguns de dins no sempre diuen la veritat. Efectivament, segurament no diuen la diuen la veritat. Ho he dit el que he dit, que és que aquest any, teòricament, Xavi l'hauria de cobrar, no? si el firma, i efectivament, això no ho he dit, jo no he dit que no, que Xavi no digués el que va dir, jo efectivament va dir que ell no el volia cobrar aquell any, aquell dia de famós del 3-5 contra el Villarreal. En fi, que el sainet d'aquest adeu de Xavi arrencava el passat dia 27 de gener, després de perdre, com dèiem, contra el Villarreal a l'Estadi Olímpic.
Abans que em feu les pertinents preguntes, m'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. És una decisió que hem estat parlant ara amb el president, amb Rafa Juste, amb Alejandro Echeverría, amb Deco i amb part de l'staff. Crec que la situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació.
I no va ser una cosa fugaç. Des d'aleshores a Xavi li han preguntat una vegada rere l'altra si continuaria més enllà de l'estiu i la seva resposta sempre ha estat la mateixa.
No, a dia de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Atleti mañana, nada más.
No me voy porque ya está. Son 2 años y medio y pienso que el proceso no compensa.
I ho ha repetit fins no poder més.
No varía nada. Yo pienso lo mejor para el club. Así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador, y no cambia nada, ¿no?
I com els periodistes són molt pesats, el Barça va eliminar el Nàpols i li van tornar a preguntar, però ell va seguir dient la seva.
A día de hoy no cambia nada. Estamos en cuartos de final. Si hoy hubiéramos perdido, ¿no? Diríais que estoy en la calle. Calma, esto es demasiado emocional todo. Calma, el momento de disfrutar, nada más.
De fet, recordem que va arribar a dir que la decisió de plegar l'havia pres a principis de temporada.
Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y por eso mi marcha decidida antes de la... cuando empezó la temporada.
Per cert, com deia el Joan Maria Pou ahir, el tu diràs, ara el que volem escoltar és el que digui Xavi. Per sort, crec que el Barça ho ha fet molt bé des d'un punt de vista comunicatiu i surt en roda de premsa Joan Laporta i Xavi Hernández. Avui a diaris que veuen amb bons ulls la continuïtat de Xavi i d'altres que veuen tot plegat com una nova improvisació de Joan Laporta. Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, assegura que la continuïtat del tècnic és una bona notícia, afegeix que és bo pels jugadors perquè confien en ell i vaticina que el barcelonisme acceptarà el canvi de pare de Xavi perquè l'entrenador conserva gran part del seu crèdit. Joan Bails, al diari Sport, lamenta que la continuïtat de Xavi deixa la sensació d'improvisació en la directiva i afegeix que abans de l'anunci Deco ja tenia previst un recanvi pel de Terrassa. I a la portada de l'Esportiu hi llegim: Xavi es fa enrere en una jornada frenètica amb girs i diverses reunions que acaba amb l'entesa entre el tècnic i la directiva. El diari AS dona per fet que Xavi ha acceptat les condicions de Laporta i de Deco per continuar fins al 2025 i el Marca parla la tarda de reunions frenètiques que va acabar amb Xavi acceptant les condicions del club. I el País parla d'abrupte gir de guió. A més, Rafa Cabaleira assegura que un club de futbol professional no hauria de funcionar de manera tan disfuncional i tan amateur com és aquest Barça.
Escoltem el comentari que tot plegat signa el periodista de l'AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
Al capítol d'ahir de Enredo Blaugrana, el director esportiu de l'entitat va reunir-se amb l'entrenador. Sí, aquella reunió que dissabte negava tothom. Deco li va dir a Xavi que podia seguir, però si canviava peces, com el seu germà. Al vespre, a Enredo Blaugrana, es va fer una altra reunió. Aquesta tampoc estava programada. A casa del president, on van estar Alejandro Echeverría, Masip, Juste, Deco i Xavi, que es veu que va arribar decidit a no acceptar les condicions del club. Recordem que fa una setmana era ell qui posava les condicions per seguir. En un exercici d'anonyisme, on suposo que no van faltar patissangos i cerveses, es va acordar que Xavi seguia. Sí, el mateix que havia dit quan estava a 10 punts al Madrid, que marxava perquè no disfrutava i perquè havia de cuidar la família. Avui, a 11 punts de distància al Madrid, el president, que havia dit que amb mi perdre tindrà conseqüències, acceptava la continuïtat. Fins al capítol d'avui, que promet ser tan delirant com els altres. No se'l perdin.
Efectivament, té tota la raó, Santi Jiménez. Aquest matí, a partir de 11:15, tertúlia especial també aquí al món a RAC1, amb Roger Saperes, Miguel Rico i Anaïs Martí. Per cert, a tot això, per tot el que ha passat aquests últims dies, hem de fer 1, 2, 3 i... Puja aquí. Ara. Molt bé, torna't, puja aquí. Molt bé, és que feia temps que no la traiem a passejar, ja teníem ganes. Vinga. Puja. Ara és que m'agrada molt perquè trobin aquesta cançó, perquè demostra molt que és totalment incomprensible. Ximpum. 8:47 minuts. Hi ha una tercera notícia, que aquest matí a les 6 ens n'hem alegrat molt. Molt. I té com a protagonista el cel.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
A les 6 del matí arriba Mònica Usart i ens anuncia que venen pluges els pròxims dies que podrien deixar més de 100 litres per metre quadrat a segons quines zones de Catalunya. Notícia que és boníssima, que evidentment no acaba la sequera, però que evidentment sí, el que fa és com a mínim frenar-la, eh, Mònica?
Sí, a més hem anat tirant mapes enllà i hem volgut veure l'acumulat dels propers dies, ja que venen uns quants dies de temps insegur, inestable i amb aquests ruixats, no vol dir que estigui tot el dia plovent ni a tot arreu, però sí que cada dia hi haurà xàfecs en algun punt o altre del país. I hem vist que si tirem una setmana enllà i veiem l'acumulat, doncs hi ha zones del país com les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, el Prepirineu, on s'esperen més de 100 litres per metre quadrat. I això és bona notícia perquè just és a les capçaleres dels rius que és on necessitem aquesta aigua. I de moment avui ja comencem el dia amb força núvols, no es descarten ara al matí 4 gotes i després a la tarda alguns xàfecs, bàsicament Pirineu, Prepirineu i també Catalunya central, localment amb tempesta i amb cota de neu d'entre 1.600 i 1.800 metres. Hem començat el dia amb menys fred que ahir, ara mateix entre els 9 i els 13 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, 6 a Lleida, 8 a Girona, 12 a Roses i 11 a Sant Cugat del Vallès, i al migdia sí que notarem que baixen una mica les temperatures diurnes. Demà tornen aquest ruixat, sobretot a partir de mig matí i migdia, i especialment en punts del Pirineu, i després s'estendran cap a moltes comarques interiors. Dissabte serà un dia de ruixats a bona part de Catalunya. Tocarà agafar el paraigua a tot arreu. I diumenge, tot i que començarem el dia sense pluja, a mesura que avanci la jornada, els ruixats apareixeran per la costa i aniran entrant cap a la resta. I sembla que la setmana que ve també la començaríem amb pluges. Per tant, molt bona notícia.
Enhorabona, doncs, per tant, avui repetim, serà un dia de
sol. Sí, ja comencen aquests primers ruixats, però... i després... Sí, no a tot arreu ni tot el dia. Remarquem que la gent no digui, oh, no estava plovent. No, sí, hi ha zones on cada dia plourà poc o molt i durant tota aquesta propera setmana es veu aquest temps insegur.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Però estan passant més coses. Per exemple, a Tailàndia el jutge posposa la declaració de Daniel Sancho per problemes amb l'aire condicionat. La temperatura de la sala de vistes és molt alta i la defensa ha demanat fer un canvi en els interrogatoris. Així, tot el seu advocat assegura que Sancho està preparat per parlar davant del jutge per primer cop i diu que intentarà demostrar que tot va ser fruit d'una baralla i que la primera declaració que va fer davant de la policia, en què reconeixia el crim, no va ser la correcta perquè la va fer sense entendre bé l'idioma. Recordem que Daniel Sancho està acusat d'assassinar amb premeditació Edwin Arrieta. Anem en directe a la Cort Provincial de Koh Samui amb l'enviada especial de RAC1 a Tailàndia, aquest judici, Marc Poyato. Marc...
L'esperada declaració de Daniel Sancho no s'està fent el dia que toca. Hi ha problemes tècnics i a la sala de vistes fa tanta calor que la defensa ha demanat posposar-ho fins demà i el jutge ho ha acceptat. El seu advocat, Richard Rindel, assegura que Sancho està preparat i que deixarà clar que la mort d'Arrieta va ser per culpa d'una baralla.
En Daniel intentarà demostrar davant del tribunal que la primera declaració que va fer no va ser correcta perquè hi havia problemes amb l'idioma i no entenia res del que li deien.
Pel que fa a la família Arrieta, l'advocat Juan Gonzalo Espina creu que Sancho no serà fidel a la veritat.
Yo creo que no va a aportar luz al caso, que va a ratificarse en su negación de los hechos y va a aflorar contradicciones como las que ya refirió en las otras declaraciones que prestó en sede policial y las utilizaremos a nuestro favor para intentar demostrar al juez que no hay lógica ni verosimilitud en sus declaraciones, que estamos ante un asesinato.
El pare de l'acusat, don Rodolfo Sancho, molt implicat en la defensa del seu fill des del primer moment, està portant tota mena de documentació sobre el cas. Fins i tot ha portat tots els títols de cuina del seu fill per intentar demostrar al tribunal que va comprar els ganivets per motius professionals.
4 minuts i les 9, TikTok cedeix a la pressió d'Europa i finalment retirarà al mercat la seva nova app TikTok Lite. La xarxa ha fet marxa enrere arran de l'amenaça de la Comissió Europea, que assegurava que no li tremolaria el pols a prohibir-la unilateralment. Brussel·les creia que pagar els usuaris per veure vídeos era tòxic i addictiu i li demanava garanties de seguretat. Doncs bé, davant d'això l'empresa ha decidit suspendre el servei. Això sí, provisionalment. Des d'Estrasburg, corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
El servei només havia arribat a Espanya i França, però Brussel·les ja havia amenaçat dilluns a TikTok de suspendre TikTok Lite si en les properes 48 hores no feien canvis substancials a l'aplicació. A poques hores que expirés aquest termini, la companyia va publicar un comunicat dient que la seva voluntat és col·laborar amb les institucions europees i, per tant, suspenen de manera voluntària i temporal els serveis fins que puguin aclarir el que els demana Brussel·les. Les explicacions de la companyia dient que aquest servei de pagar fins a un euro per visualitzar contingut no arribaria als menors de 18 anys no ha fet el pes a la Comissió Europea. El comissari de serveis digitals, Thierry Breton, no va voler apagar el foc i a la xarxa social X va dir que el risc que TikTok sigui una plataforma addictiva continua i que ells continuaran implacables.
I mentrestant el cas que l'addicció al mòbil entre l'adolescència continua sent un dels principals problemes a què s'enfronten els pares catalans. En aquest sentit, a aquesta hora, RAC1 us pot avançar que 6 de cada 10 famílies no volen que els seus fills tinguin mòbil abans dels 16 anys. Són dades que ha recollit l'entitat Adolescència Lliure de Mòbils en una enquesta feta a unes 23.000 famílies d'arreu del país. 9 de cada 10, a més, estarien a favor de regular l'accés a aquests dispositius. La majoria defensa que l'accés a les xarxes també sigui més tard dels 16 anys. Lluc Cromines.
La contundència en contra del mòbil, però, xoca amb la realitat, i és que 8 de cada 10 pares d'alumnes de secundària asseguren que els seus fills van tenir mòbil als 12 anys o fins i tot abans. El portaveu d'Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas, explica a RAC1 que aquí és on cal seguir picant pedra.
Nosaltres el que volem és que arribi a les famílies aquest canvi de mentalitat, no? El que volem és que les famílies es preguntin, no? Realment, per quin sentit té? Per què li estic donant el telèfon al meu fill? I en aquest moment pot esperar? Aquesta és la pregunta que volem fer. Empoderar les famílies perquè se sentin capaces d'establir un límit, que sabem que en educació això és molt important, per poder dir, no, encara no és el moment, aquest telèfon arribarà d'aquí un temps.
Segons les dades, l'accés al mòbil s'avança principalment per tenir el fill localitzable o per pressió social. Des de l'entitat defensen que hi ha alternatives com rellotge amb GPS o telèfons que només permeten fer trucades. Però són alternatives que moltes famílies encara desconeixen.
I més enllà de l'addicció al mòbil, un altre problema és l'alcohol o el tabac entre els joves. I concretament, atenció a les cigarretes electròniques, perquè l'Organització Mundial de la Salut aquesta matinada ha mostrat un estudi on diu que l'augment de l'ús dels vapejadors entre els joves fa que ja superin el tabac convencional, fins al punt que un de cada tres menors de 15 anys assegura que els ha provat alguna vegada i un de cada cinc diu que ho ha fet l'últim mes. Aquesta notícia, un minut per les 9, el govern d'Espanya té decidit intervenir la Federació Espanyola de Futbol. És una decisió inèdita i històrica. Després de 9 mesos des de la inhabilitació de Luis Rubiales pel petó no consentit de Jennifer Hermoso i de la imputació de Pedro Rocha en el cas de suposada corrupció a la Federació, el Consell Superior d'Esports ha decidit que vol tenir la paella pel mànec. És per això que, segons el diari AS, el CSD crearà i tutelarà una comissió que dirigeixi el futbol espanyol fins a la convocatòria d'unes noves eleccions. El govern encara no ho ha fet oficial, però se teoria aquestes eleccions després dels Jocs Olímpics de París. Segons llegim, Alàs explica que al govern espanyol li agradaria que en els membres de prestigi de la comissió hi fossin Vicente del Bosque, qui liderés aquest canvi cap a les eleccions. La podria acompanyar també alguna exjugadora internacional, com per exemple Virginia Torrecilla. La llei Mbappé, la reforma fiscal que està a punt d'aprovar el govern de la Comunitat de Madrid, alterarà clarament les normes del joc. A la pràctica farà que un futbolista acabi pagant gairebé el doble d'impostos a Barcelona que a Madrid. A grans trets, el canvi normatiu permetrà als estrangers que s'instal·lin a Madrid i paguin allà els impostos desgravar-se un 20% totes les inversions que facin. En parlava Joan Pagès, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Rovira i Virgili, ahir aquí al Món a RAC1.
El resultat pot ser el mateix que la llei Beckham per als esportistes quan resulta que només s'aplica a la part autonòmica de l'IRPF, un 20% de totes les inversions que es facin. Però, clar, són inversions, poden ser en immobles, poden ser en accions... Clar, només que es compri una casa ja pot suposar, doncs, bueno, una rebaixa del 50%.
De tot plegat, escoltem sobre aquest tema el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
La que se conoce como ley Mbappé, medida que proyecta la Comunidad de Madrid para que los ricos paguen menos impuestos a cambio de inversiones no inmobiliarias, es decir, inversiones imaginativas, no es una ley que va tanto del deporte como de una forma de hacer política y de ver la vida. Interesarse no tanto por atraer riqueza, sino por atraer ricos, que ya se buscarán ellos las oportunidades. En cuanto a las diferencias que habría para una estrella, en caso de fichar por Real Madrid o Atlético de Madrid, respecto a su competencia, cabe recordar que en un país de supuestas mismas oportunidades, el hecho diferencial respecto a otras comunidades autónomas, también financieramente, lo viene subrayando desde hace tiempo Ayuso, y su Madrid is different al resto de España. Paradójica y grave situación que también empieza a ser seria.
L'Agència del Medicament Espanyol alerta que algunes farmàcies venen Ozempic sense recepta. És un medicament indicat per la diabetis tipus 2, però que molta gent utilitza per perdre pes. L'autoritat mèdica avisa dels riscos que això comporta i recorda que si els venen sense recepta poden incórrer en falta administrativa. I per cert, que a les últimes hores hem conegut un cas com a mínim surrealista. Una noia va estar 36 hores a la UCI per ingerir cafè amb insectes. Va passar dilluns a l'aeroport de Palma. La noia era treballadora d'una companyia aèria i va comprar el cafè en una màquina expenedora. La beguda, però, li va provocar una greu intoxicació i un xoc anafilàctic. Ara la policia ho està investigant. Amb música, a aquesta hora del matí, us podem avançar l'últim senzill del grup de l'Arnau Tordera, Obeses, que sona d'aquesta manera. Amor artificial i suposa el retorn del grup liderat per Arnau Tordera, col·laborador del Món Arracull, que feia 6 anys que no publicaven res. Just aquest any, a més, també presentaran un nou disc. Ho faran al juny i serà el seu 6è. I aquesta nit els Catarres també han publicat nova cançó. Es titula Començar a viure. És la primera després de celebrar els 10 anys de carrera. El tema és un nou de tot allò que acaba massa via. I també té nova música, són els Crab Apples. L'amistat. I avui es presenta al BCN Film Fest Caída Libre, la nova pel·lícula de Laura Jou que protagonitza Belén Rueda i produeix Juan Antonio Bayona. El festival, que afronta ja la recta final, va presentar ahir la nova pel·lícula de Clara Lago. Es titula Books and Drinks i és una comèdia romàntica que coprotagonitza amb l'actor Jackson Rathbone, conegut per la saga Crepúsculo. Déu-n'hi-do com va augmentant cada any més, més i més aquest Barcelona Film Fest. Té més dades, Maria Cusó.
Geoffrey Cooper és el terrassenc de pare australià i mare britànica que hi ha al darrere de projectes tan exitosos com la sèrie Berlín, de Netflix, i Luz en la oscuridad, de Movistar Plus. A Books and Drinks s'endinsa en la comèdia romàntica amb la història d'un llibreter de Brooklyn amb més passió que fortuna, que un bon dia hereta una mansió a la República Dominicana d'un pare que fins aleshores donava per mort. Aquest canvi de plans l'obligarà a viatjar al país caribeny sota l'atenta mirada de la seva interessada xicota, interpretada per Lago. L'actriu confessava a RAC1 que ha gaudit interpretant una malvada.
Es que ser la mejor abogada defensora de tu personaje siempre. He de decir que yo era muy fan de Rachel. O sea, quiero decir que en los ensayos Jackson o tal, y era como, no, Rachel es una señora. Rachel hace las cosas, tiene un porqué. Y sí, y es desde ahí, al final, digo, creo que cualquier personaje hay que interpretarlo desde ahí. Si ya empiezas tú juzgándolo, pues claro, el mundo lo va a hacer también.
Ahí también va a pasar pel festival Alumbramiento, una película dirigida per Pau Teixidor que explica la realitat dels centres d'internament de joves embarassades i el robatori de nadons a l'Espanya dels anys 80.
I després de tot això, avui parlarem de Joel Dicker, perquè el món la recurs, si l'actualitat ens ho permet, parlarem una estona amb un dels autors que millor Sant Jordi ha tingut, un dels que més ha venut tant en català com en castellà, Joel Dicker. L'escriptor suís, que va arribar a l'èxit amb La veritat sobre el cas Harry Quebert, ara ha publicat Un animal salvatge. Avui ens el presenta, parlarem del llibre, però també de les xarxes, de les seves supersticions i també sobre el seu pròxim llibre. Avui, a 11:45, Joel Dicker, el món a RAC1. I a la resta dels esports, amb Repsol, el Liverpool perd pistonada en la lluita per la Premier League després de perdre 2-0 al camp de l'Everton. Avui el Manchester City juga al camp del Brighton a les 9. Si guanya, es posarà segon a un punt de l'Arsenal i, a més, amb un partit menys. A la Lliga Femenina, el Barça va guanyar 2-4 llevant les planes i és a dues victòries de ser matemàticament campió de Lliga. El pròxim partit del Barça ja és la tornada de les semis de la Champions dissabte al camp del Chelsea. L'equip anglès té un gol a favor de l'anada. A l'Eurolliga, el Barça de bàsquet va perdre de 2 punts contra l'Olympiacos en el primer partit dels quarts de final. La sèrie és el millor de 5 partits, però d'entrada els de Grimau han perdut el factor pista. Va seguir el partit al Palau Blaugrana, Dani Aguilar.
En el duel d'estils es va imposar el funk. Berzokas tenia un partit al cap i el va executar des de les primeres possessions, colpejant a la pintura i ralentint el ritme fins a la desesperació d'un Barça que es va perdre en un mar de contactes i altíssim nivell físic. L'Olympiacos va arribar a mana de 13 i les fogonades van fer que el Barça arribés al tram final amb opcions, però sense l'encert dels líders habituals no va poder capgirar la situació. Ricky Rubio, a RAC1.
Sí, hi ha hagut nervis, han jugat molt agressius i no m'he ni ballat al seu nivell de... d'agressivitat fins al final i bueno, ens ha costat el partit. Hem tingut una possibilitat al final, però quan vas per darrere el marcador tant de temps és difícil, no?
Demà segon assalt, però l'equip blaugrana ja sap que haurà de guanyar el Pireu si vol ser a la Final Four.
I a l'NBA i els Brooklyn Nets van presentar Jordi Fernández com el nou entrenador. En la roda de premsa, el badaloní va tornar a parlar meravelles de la seva ciutat i la va definir com una meca del bàsquet arreu del món.
About my hometown, I don't know if you guys know.
Sobre la meva ciutat natal, no sé si vostès ho saben, però és probablement una de les millors ciutats per viure el bàsquet d'Europa i jo diria que de tot el món. Es pot viure el bàsquet als carrers, als nens petits, tothom. On vaig créixer i on em vaig enamorar del bàsquet. Primer com a jugador i després com a entrenador. L'amor pel bàsquet va començar allà. Li dec molt a la meva ciutat i sempre hi tornaré. Així que la meva ciutat significa molt per mi.
My hometown means a lot to me.
I avui és un dia especial perquè es compleixen 10 anys de la mort, recordem, de Tito Vilanova, que va morir tal dia com avui fa 10 anys. La mà dreta de Pep Guardiola durant el millor Barça de la història. Passarà la història per ser el tècnic que es va proclamar campió a la famosa Lliga dels 100 punts, la temporada 12-13. Al novembre del 2011 se li va detectar un càncer a la paròtida. Va lluitar-hi 2 anys i mig fins que el càncer se'l va endur amb només 45 anys.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi, tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sant Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sant Planet per només 7,95 euros i un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
I el trànsit.
Expocasió Girona. Els dies 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva us ofereix aquest espai.
Des del RAC, comptant cotxes com cada matí, Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Complicacions a la 7 a Tarragona en sentit sud per obres ja provoquen fins a 4 quilòmetres de cua i també hem de destacar una avaria a la C32 a Llobregat que talla un carril i provoca 3 quilòmetres de congestió des de Viladecans cap a Barcelona. Pel que fa a la B23 i la 2 en aquesta zona ja s'està normalitzant la circulació amb només 5 quilòmetres de lentitud i al Vallès també està normalitzada la situació a la C58 a Vacarisses després d'una avaria amb un camió a la mateixa via però sí que hi ha densitat al tram de Sabadell-Terrassa com també a Ripollet en sentit nord i a la P7 retenció habitual encara a Barberà fins a Santa Perpètua ja només en sentit nord. Pel que fa a les rondes hi ha congestió a les dues vies en els dos sentits. És tot des del RAC, bon dia.
Soc en Fel Feixada, soc el presentador d'Expocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocasió Girona, soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de la revolució dels clavells. Però per què hem de parlar de Portugal, un país que només ens ha donat tovalloles, pastells de Belém i bitxos?
Sí!
Doncs perquè avui, 25 d'abril, es commemoren els 50 anys d'aquell moviment pacífic que va acabar amb aquella dictadura longeva de Salazar. Per celebrar-ho, l'artista portuguès Bordalo II, conegut pel contingut crític i de denúncia de la seva obra, ha fet de les seves. Ha col·locat una caixa de medicaments enorme que tapa tota la tomba del dictador. A l'obra, que ha batejat com amb el nom de Llibertat, indica que conté probiòtics antifeixistes i la recomana com la dosi diària de democràcia. Doncs ja triga a passar-nos la recepta. Aquí necessitaríem caixes, però a granel. D'això i de fort a sec, perquè tot plegat fa... Això mateix.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.